Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Una de les coses que em va sorprendre quan vaig venir a viure al Pirineu és el contrast que hi ha entre temporades, no? Unes èpoques de l'any tot està tranquil, buit i solitari, amb persianes abaixades, i altres mesos, de cop i volta, tot s'omple de gent, cotxes amunt i avall, negocis oberts, moviment per tot arreu. Això ja ho veig, per exemple, al Pallars Sobirà, al riu Noguera Pallaresa. Normalment és un riu tranquil i solitari, però l'estiu s'omple d'activitat. De cop i volta pugen milers de persones a fer rafting, canoa o barranquisme. Els esports aquàtics disparen l'ocupació turística i generen moltíssima feina al Pallars Sobirà. Això sí, són feines de temporada, feines molt intensives i algunes tan curioses com el fotògraf de rafting.
Jo treballo en una empresa de rafting i a part del servei de rafting ja tenim el servei de fotografia, que és fer un reportatge i seguim les barques pel riu i anem fent el reportatge i després les venem.
La Carina Garcia té 23 anys i és fotògrafa de rafting. Cada dia agafa el cotxe i va seguint el curs del riu. S'atura al voral de la carretera, treu la càmera i fa fotos als turistes que baixen amb les barques.
I després anem seguint, doncs, baixant amb el cotxe, anem parant a diferents punts del riu estratègics que tenim i anem fent fotos, doncs, un lloc més tranquil on puguin fer el tonto i posar un ràpid per enganxar-nos amb més acció i fem tot el reportatge complet de la baixada.
Aquesta feina li ocupa tots els matins d'estiu. Després, al vespre, es canvia de roba i fa de cambrera en un restaurant, un d'aquests restaurants que només obre a l'estiu, quan hi ha turisme.
Llavors és com un estiu completament hores de feina, 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 feina. Aprofitar màxim a fer diners durant aquests mesos. Llavors, doncs això, treballes 4 mesos i adeu. Hi ha una altra cosa.
Això passa amb el turisme, però aquesta voràgina d'activitat també la trobem a altres sectors del món rural. L'agricultura, per exemple. La collita de fruites i verdures també necessita moltes mans en períodes concrets. Això fa que el territori s'ompli de feines de temporada. Es necessiten molts treballadors temporers per fer aquestes feines que són cícliques i fugaces. I en molts casos també són feines precàries o inestables. El ràfting del Pallars Sobirà, la fruita dolça de Lleida, les terrasses d'estiu a la Costa Brava, la brema del Penedès, l'esquí a la Vall d'Aran, la collita de la poma de l'Empordà, les segones residències a la Cerdanya, els cítrics de les Terres de l'Ebre.
Comarcal 947. La vida fora de la ciutat. Amb Eloi Barrera.
Doncs ara la Comarcal 947 m'ha portat fins a la plana de Lleida. Acabo d'arribar a una zona de camps, als afores de Corbins, al Segrià. En aquesta comarca hi ha milers d'hectàrees de fruiters. Préssec, cirera, poma, nectarina. Són fileres i fileres d'arbres arrenglerats un rere l'altre i que omplen tot el paisatge. I enmig d'aquests camps, ara ple estiu, hi ha els temporers que recullen la fruita. Som a l'agost, fa molta calor, i he quedat amb un d'aquests treballadors que està collint nectarines. Es diu Sumaila Keita, és africà de Mali, fa 1,90 m, és molt prim i es mou molt poc a poc, com molt cerimoniós. El Sumaila i altres treballadors, també africans, van collint les nectarines i les posen dins unes caixes de fusta. De tant en tant passa el pagès amb el tractor i s'emporta les caixes cap al magatzem.
Ai, trobi banador.
Soy Sumaila Keita, soy nacionalidad de Mali, tengo 38 años. Bueno, a venir aquí a España, bueno, al principio era muy difícil.
En Sumaila va arribar a Catalunya l'any 2003 des de França amb un visat de turista. No tenia documentació per treballar i es dedicava a la venda ambulant. Era manter pels carrers de Barcelona.
Bueno, cuando llegó el primero, estaba vendiendo ambulante en el mercadillo. A veces que me cogen mis cosas, bueno, como el policía, y estoy vendiendo ilegal.
Després se'n va anar al País Basc i allà sí que va poder regularitzar la seva situació.
Bueno, tengo otro primo allí en Vitoria. Estuvo allí, hacía un curso de soldador, tengo el título de soldar, empecé a trabajar allí en el soldado, un taller allí, hasta 2010, cuando está la crisis.
Havia trobat un ofici que li agradava i tenia una feina estable de soldador en una empresa de Vitòria, però amb la crisi tot es va enfonsar.
Está muy mal, muy mal, muy mal. En 2010, muy mal. Cuando cierra la empresa, no tengo más remedio a buscar el trabajo. No puedo estar ahí sentado y sin trabajar.
Per trobar feina, va marxar del País Basc cap a Almeria. Allà tenia amics i familiars que treballaven durant uns mesos a l'Horta d'Andalusia. Collir fruites i verdures no li feia massa gràcia, però vaja, era l'opció més pràctica per tenir un jornal a la butxaca. O sigui que sí, només arribar a Almeria ja el van posar a collir verdures.
Sí. Per a la zona d'Almeria, tomate, barajena, calabacín, habichuela, eso es lo que está ahí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La campaña del melón ya ha comenzado y se espera buena.
La campaña del espárrago verde suele comenzar a media hora.
De los 300.000 toneladas de aceituna de mesa que se recolectan en Andalucía,
100.000 kilos de níspero enseguida.
En los invernaderos de Almería ha comenzado la campaña del melón. Cuadrillas de trabajadores van a destajo y pueden...
Los primeros temporeros agrícolas ya están trabajando en los campos de cultivo.
Però la temporada agrícola a Andalusia també s'acaba. Llavors, alguns companys li van explicar que quan s'acabava la collita al sud d'Espanya, marxaven cap a una altra banda per seguir treballant, no? Anaven a collir més fruites i verdures a altres llocs de la península.
Si estamos aquí, si termina la campaña aquí, tú buscas donde puedo conseguir algo para ir después.
I així comença la ruta dels temporers, un desplaçament constant que porta aquests treballadors a moure's per Espanya al mateix ritme que la temporada agrícola. Primer, les verdures d'Andalusia, després, la fruita dolça de Lleida.
Por cada temporada tiene sus tiempos. Por ejemplo, si aquí se termina hasta septiembre, por ahí. Aquí si termina la fruta, a veces te vas en vendimia, en Villafranca, en Penedès. Bueno, allí hasta el final de septiembre. Ahí tiene trabajo.
Quan s'acaba la fruita de Lleida i la brema del Penedès, la ruta continua. Primer toca recollir olives a Jaén i després les maduixeres de Huelva.
Bueno, después de allí, en Jaén pensas en noviembre y diciembre. En Jaén, olivas. Te vas en olivas. Enero, algunas vas en Huelva. En Huelva se pesa en febrero. Esa fresa se pesa de febrero. Hay 6 meses de trabajo en Huelva, de fresa.
Después ya
en Cataluña.
Ja fa 10 anys que en Somaila fa aquesta ruta. Sempre es desplaça en bus i sempre tot sol. A tot arreu és el mateix, hores i hores treballant sota el sol. Amb la vinya i amb algunes verdures toca ajupir-se. En canvi, quan són arbres fruiters, com les nectarines de corbins, s'enfila una banqueta per arribar a les branques més altes.
Bueno, el trabajo de campo yo no le veo difícil, pero hay que aguantar con el calor y como la vez de banquetas y subir y bajar, todo el día así subir bajando y en el calor que hace, aguantar. Si no tengo otra cosa, hay que hacer algo para sobrevivir y sigue buscando.
La feina del temporer és esgotadora i la vida és totalment nòmada, inestable i sovint imprevisible.
Donde tengo el trabajo, así voy a vivir. Ahí voy a vivir.
O sea, tú vas, no estás nunca en el mismo sitio.
No, bueno, desde 2010 nunca he estado en ningún sitio fijo. Fijo no. Donde hay trabajo me voy. Eso es difícil, muy difícil. En mi casa ahora ya no tengo domicilio fijo, de verdad. Ja no tengo domicilio fijo.
Ha intentat trobar feina de soldador del seu ofici, però no se'n surt. Una feina fixa li donaria una vida més tranquil·la i, sobretot, li donaria ingressos estables per ajudar a la seva família.
Jo i mi família estan en Mali, està a Àfrica. Una part per mi, altra part per ells. Així la vida. Tu eres responsable i hay que assumirlo.
En Somaila va marxar de Mali quan tenia 17 anys, ja fa 2 dècades. Ara mira d'anar-hi un cop l'any. Fa visites curtes, de poques setmanes, però amb això n'ha tingut prou per formar la seva pròpia família. Allà s'ha casat i té dos fills de 7 i 11 anys, però només els pot veure uns quants dies l'any.
Imagínate, si un padre de família te vas a tu país, tus hijos, tu mujer, ¿cuándo vas a disfrutar tus hijos? Es difícil, esto es muy difícil.
Però quan és aquí, la vida tampoc és fàcil. El circuit de la fruita l'obliga a estar constantment buscant feina i habitatge. Després sabrem com s'ho fa. Ara canviem totalment d'escenari i d'època de l'any. Som a l'estació d'esquí de Baqueira-Beret, a la Vall d'Aran. És una zona de muntanya que a l'hivern s'omple d'activitat turística. De fet, Baqueira és una de les estacions més grans de l'estat espanyol.
Baqueira, i el que buscaré una mica, anem amb buit, vale? Sobretot intentem mantenir una mica l'ordre, ens seguim.
Aquest és el Didac Cabanillas, té 31 anys i és monitor d'esquí. És un jove alt, ben plantat, amb els cabells llargs i arrissats.
Si estem parlant a pista, sempre hem d'ocupar el mínim d'espai possible, d'acord? I si fem alguna correcció tècnica, recordeu...
Els matins ve aquí, a les pistes de Baqueira, i fa classes d'esquí. També coordina alguns grups de monitors.
Treballant, vale? No pot ser que comenci a lliscar i no tingui clar els conceptes que treballarem.
Estic amb responsabilitats com a jefe d'entrenador i coordinador, però som instructors d'esquí.
Això a l'hivern, però a l'estiu també és temporer. Quan arriba la calor, se'n va a la Costa Brava i treballa al sector nàutic.
Temporada d'estiu, jo sóc tècnic de vela també, portant temes de caiac al mar, una base nàutica en una zona de kite, allà a l'Estartit, i estic com instructor de kite i com instructor de vela lleugera. Llavors ara estic una mica entre el mar i aquí, o sigui, faig una mica temporada d'estiu a l'Empordà i temporada d'hivern aquí a la Vall d'Aran ara mateix.
És la setena temporada d'hivern que el Didac treballa a la Vall d'Aran. Va començar amb 23 anys i des de llavors hi puja cada temporada. Sempre viu en pisos compartits amb altres temporers.
O sigui, evidentment, viure sol aquí és impensable. Aquí comparteixes habitacions, comparteixes pis. Nosaltres, per sort, érem quatre companys, quatre amics.
De seguida es va acostumar a aquesta vida. La feina li agradava, treballava 6 mesos, tot l'hivern esquiant, guanyava un bon sou i fins l'any següent. Tot anava bé, menys una cosa. Cada any tenien el mateix mal de cap. Quan s'acostava l'hivern, havien de buscar un pis nou per passar la temporada.
D'haver d'estar lluitant per trobar un habitatge cada setembre, estar amb un neguit a sobre per intentar trobar casa per poder anar a treballar a la temporada d'hivern.
Cada any era més difícil llogar un pis pels mesos d'hivern. Per tant, van fer un contracte de llarga durada.
Vam estar fent números, estàvem agobiats, era octubre, me'n recordo, estàvem pel nord d'Espanya i estàvem bastant agobiats amb tema trobar apartament, no trobàvem res que no fos una bogeria de pagar. Llavors vam trobar l'opció de fer de llogar tota la temporada, o sigui, tot l'any. Llogàvem un apartament com si visquéssim tot l'any, però al final a l'estiu no hi estàvem.
Problema solucionat, paguen una mica més, però almenys en Didac i els seus companys temporers tenen garantit aquest petit apartament per viure mentre treballen a Baqueira els mesos d'hivern.
Clar, t'estic parlant d'un pis que hi havia quatre persones, però que era un pis per viure una parella. No teníem ni taula per menjar, era la taula del sofà. Era un pis, això, un pis de segona residència, al final.
És un pis petit, però a la Vall d'Aran tampoc hi ha massa opcions per escollir. Anaven tirant fins que l'any passat el propietari va dir prou.
El nostre casero va decidir que se'l volia vendre. I això ha sigut totalment... Es veia venir. Ha sigut escandalós. O sigui, el que passa és això, que tot l'àlbum aquest de l'Airbnb, l'àlbum de pisos turístics, s'ha donat llicències aquí com a xurros, i clar, això ha anat traient pisos cada cop ens han anat traient pisos i ens hem quedat en un moment de que no tens pisos, no hi ha pisos per viure.
La pressió turística ha saturat el mercat immobiliari, sobretot al Naut Aran, que és on hi ha l'estació de Baqueira-Beret. Només hi ha habitatges pels turistes i això deixa els temporers sense opcions per viure.
I el Vallamont donava molta pena perquè era un pis que estaven molt còmodes. O sigui, era un pis i un poble que estàvem superbé. Entre enfadat i dolgut. La veritat que era així, era un sentiment així de dir, tio, estic fart de lluitar per intentar tenir una casa aquí, saps?
El Didac volia seguir pujant els hiverns a treballar a Baqueira. La feina de temporer és dura, però compensa i li agrada, no volia deixar-ho. Però trobar habitatge per la temporada d'hivern ja era impossible. Per tant, només quedava un camí.
Però no sé, va ser com un moment de final de temporada i dir, no vull més, no vull gestionar més això, no vull estar ara barallant-me i entrar en una dinàmica aquesta de tota l'estona estar buscant pis, pagar fiances estratosfèriques. Llavors vaig dir, he d'apostar, apostava una mica pel tema autocaravana per no seguir amb aquesta dinàmica d'estar buscant pis.
Ja ho heu sentit, ara viu en una autocaravana de segona mà i passa l'hivern en un pàrquing de la Vall d'Aran. La veritat és que tinc curiositat per veure-ho, després li demanaré que em faci una visita. Abans hem deixat en Sumai la Keita recollint nectarines en un camp de corbins en plena calorada d'estiu. És una etapa més de la Roda de la Fruita, d'un circuit nòmada que el fa voltar per tota la península recol·lectant fruites i verdures. El seu únic equipatge és una bossa amb roba per dos dies.
Jo, mi mochila i dos pantalones i camisa i ja està. Així, busca-me la vida.
Quan s'acaba la collita en una zona, agafa el bus i se'n va cap a un altre punt d'Espanya. Li pregunto com s'ho fa per trobar casa a cada lloc on arriba, com sap on ha d'anar per trobar un sostre.
Bueno, yo puedo ir a un sitio que no conoce nadie allí, pero una vez que llego allí, voy a ver mis paisanos allí. Mira, que acabo de llegar. Busco una habitación para quedarme y busco trabajo.
Diu que s'espavila per buscar compatriotes africans que l'ajudin i, si no, també prova sort als locutoris.
A preguntar, te busca un locutorio, a ver, a preguntar también si hay anuncio para habitación para alquilar. Algunos te dejan anuncio en el locutorio también.
Vale.
Si tienes donde dormir, el día siguiente sale a buscar trabajo. Si no tienes donde dormir y al principio aguantar en la calle, muy duro, de verdad.
Alguna vegada les coses no li han sortit bé i s'ha quedat al carrer, sense un lloc on poder dormir.
Me paso allí tres días, así durmiendo en la calle. Tres días durmiendo en la calle. Bah, muy mal. Con la mochila y tengo dinero, pero no tengo donde dormir. Bueno, desde el principio te sale así, te pones nervioso, pero todo lo dejan en manos de Dios. A ver, con suerte ya soluciona todo.
Dios lo solucionará.
Eso. Así.
Això és la pel·lícula Alcarràs, de la Carla Simón. Segur que la coneixeu, va triomfar el 2022 i és una pel·lícula que retrata la vida de pagès a l'Horta de Lleida. En aquesta escena, el pare de la família, el pagès, se'n va a la plaça del poble amb la furgoneta a buscar immigrants que vulguin collir fruita. Són joves que s'estan al carrer, no tenen contracte i alguns tampoc tenen sostre. Esperen que algú els agafi per treballar al camp uns dies o unes hores.
¿Y ahora cómo lo hacemos?
Pues trabajar más duro, hostia. Vamos.
Aquesta és una realitat present a la fruita de Lleida, però no és l'única. Quan ve a Catalunya, el Sumaila treballa amb el sindicat agrari Unió de Pagesos. Ells li organitzen la campanya, sap a quins camps haurà de treballar i els propietaris de cada finca s'encarreguen de trobar-li habitatge. Aquí a Corbins dorm en un alberg municipal, però no n'està gens satisfet.
Bueno, de Corbins... No estoy cómodo, de verdad. No estoy cómodo. Bueno, yo puedo ver, por ejemplo, 9 personas o 10 personas. Pero una cocina, solo una. 9 personas. Hay que hacer cola para cocinar. Si viene el trabajo, luego a cocinar, también es difícil.
El Sumaila treballa 6 dies a la setmana i cobra poc més de 6 euros l'hora. A més, en molts casos els descompten el 10% per l'allotjament. És el que marca el conveni del camp a Catalunya.
Es muy poco. El dinero es muy poco. Si ves que lo que están, el trabajo que está haciendo, y el dinero muy poco.
Treballant de soldador, del seu ofici, guanyaria més diners i tindria una vida més estable. Amb les temporades de fruita, està condemnat a una vida nòmada, precària i solitària.
Esta vida muy solo, de verdad. Si está un sitio estable, por lo menos tienes amigos. Amigos, si no está trabajando, puede invitar a sus amigos allí en el bar y tomar algo, hablar y... Pero así estamos vida solitarios.
Val, us explico on som ara. Això és un pàrquing als afores de Viella, a la Vall d'Aran. És una esplanada d'asfalt, envoltada d'edificis, de blocs de pisos, i al fons veiem les muntanyes nevades perquè som a l'hivern. Estem, jo diria que 1 o 2 graus sota zero, fa força humitat, fa molt de fred. I aquí és on el Didac té aparcada la seva autocaravana. Aquí és on viu durant tot l'hivern.
Vale, passo jo?
Sí, sí, anem.
Vale, bueno, aquí entres una mica, això ja has vist el 80% de l'autocaravana,
ja està,
no? És perfecte.
Ja està,
no? Sí? Aquí és la zona de living, vale? Com pots veure, els seients es veuen, el seient de conductor i copilot es gira, llavors et queda un espai una mica per poder estar i poder dinar amb la taula que hi ha, d'acord? I tens una mica el sofà aquest. I
on cuines?
Jo cuino, mira, just aquí tenim la cuina, vale? Que la cuina al final tens la pica, tens quatre fogons que van a gas, vale? Que van amb gas butano. Llavors, la nevera, que també va a gas, vale? I aquí, si entres, aquí tenim el lavabo.
És una autocaravana d'uns 6 metres, gran i antiga, de segona mà. A mi em costa veure-ho com una casa, com un lloc per viure-hi sempre.
Jo he vist bé, jo estic bé. Però sí que és veritat que evidentment és gestions, o sigui, és moure la furgoneta, estar pendent de bateries, estar pendent de, hòstia, vindrà fred, no vindrà fred, he de buidar aigües, cuideu que no es congeli l'aigua.
L'hivern de la Vall d'Aran és rigorós i la vida en una autocaravana no ho posa fàcil.
Llavors sempre t'obliga a tenir el gas al mínim o la calefacció al mínim també per intentar que els conductes d'aigua, vale, el dipòsit que el tinc aquí sota, no es congeli. Sí que és veritat que també ràpid perds l'escalfor. Llavors, és això, és el que et dic sempre, has d'estar una mica... Estàs al mig de la nit i se t'apaga perquè se t'acaba el gas i t'aixeques al matí que estàs a 2 graus dins de casa, o sigui, dins de l'autocaravana, no?
El Didac s'ha instal·lat a un pàrquing de Viella, a uns 20 quilòmetres de l'estació de Baqueira. Els primers anys, els treballadors aparcaven les furgonetes a prop de pistes, però últimament els han posat traves per aparcar l'estació d'esquí. El Didac diu que se senten perseguits.
És tot, és constant, és aquest punt de aparco aquí, hòstia, no sé, em vindrà la policia, no sé què, l'està tot arreu prohibit. Jo el que vull és viure tranquil i treballar i estar tranquil i no haver d'estar tot el dia gestionant si aquí està prohibit, si aquí està d'això, que un dia et piqui la porta la policia al matí de que aquí no puedes estar. És un simivir.
El desembre de 2023, els temporers de la Vall d'Aran es van mobilitzar. Denunciaven que els condemnaven a malviure tot l'hivern en furgonetes i demanaven habitatges assequibles pels temporers de l'esquí.
Entonces, bueno, pues muchos tomamos la decisión de empezar a venir en furgo. Ya hace unos años que vienen poniéndonos dificultades cada vez más a esto.
Llavors, tampoc estan proposant algun tipus de solució a part del tema de les furgonetes, amb tema vivenda.
Hay un problema en el Valle de Aran de que las viviendas, los alquileres son excesivamente caros. Además, hay muy poco porque muchos de ellos se dedican a alojamiento turístico. Claro, somos muchos los que vivimos en autocaravana.
Que el problema és l'habitatge, que el problema d'habitatge, problema d'aparcament, després a nivell laboral, contractes, i comences una mica tota la roda i és tot una bola. Pues, al final és un lloc que està facturant molts milions d'euros, segur. Llavors crec que la vida laboral ha d'anar d'acord amb això, no? La gent ha de tenir unes condicions dignes, tant a nivell laboral com d'habitatge.
Comarcal 947.
El turisme i les segones residències han tensionat el mercat immobiliari a moltes zones rurals de Catalunya. Són llocs on molta gent viu del turisme amb feines temporals inestables. Per això trobem una classe treballadora amb sous molt justos i amb problemes per trobar habitatge.
És molt car. I a part, és que no és que només que estigui car, és que hi ha llocs que és que ni n'hi ha. O sigui, per molt que vulguis pagar, és que no el trobaràs perquè és que no te'l volen llogar. Prefereixen llogar-los caps de setmana, ponts, vacances de Nadal... No és que sigui car, és que no el trobaràs perquè no te l'ofereixen ja.
L'habitatge és un problema, sobretot pels temporers que venen de fora i que tampoc es poden permetre un lloc per viure.
No estic viatjant i fent fotos a Instagram, sinó que estem treballant. I que ara mateix vivim en un pàrquing, saps? Vivim en un pàrquing. O sigui, jo surto de casa i estic enmig d'un pàrquing.
La crisi de l'habitatge ha agreujat la situació dels temporers i no només en zones turístiques, també al sector primari. Al món agrícola s'hi afegeix la racialització dels migrants com el Somaila, que fa 10 anys que volta per Espanya collint fruita.
Estoy ya reventado, cansado no. Al principio cansado, pero ahora reventado yo. Imagínate 10 años así, no tener domicilio fijo. Está aquí hoy por 2 meses, luego cambia. Estoy ya reventado.
Veiem documentals sobre Àfrica, sobre les condicions de vida que hi ha en alguns països. Però la pantalla de la televisió actua com a membrana. Aquí no n'hi ha de membranes. Aquí hi ha la calor excessiva, l'olor d'herbes i de terra humida de l'horta, la calor abrasiva.
Això és un fragment del documental El cost de la fruita, de Clara Barbal i Pablo Rojero. La veu és de Francesc Serés, que també ha escrit el llibre La pell de la frontera. Us el recomano tots dos, perquè justament parlen sobre la vida dels migrants que treballen a la fruita de Lleida.
Què succeeix quan en el teu poble comença a arribar gent d'Àfrica, de Sud-amèrica, d'Orient, del Magrib... tot això, tu no tens cap eina per gestionar-ho.
Cada estiu arriben a Lleida uns 25.000 temporers per la collita de la fruita. Molts venen sense feina i acaben malvivint en condicions precàries. Això deixa un escenari molt difícil de gestionar pels ajuntaments rurals, petits i sense recursos. Al costat hi ha entitats i ONGs que miren d'ajudar o d'acollir aquests temporers. Un cop més, el món rural es troba amb grans reptes que no pot solucionar tot sol. Calen apostes de país per dignificar la vida del món rural i, sobretot, cal protegir la gent que hi viu i treballa, tant la població local com els temporers que s'hi estan de passada. Comarcal 947 és un podcast original de Catalunya Ràdio. El muntatge musical és d'Albert Cots, l'estratègia digital de Laia Vicenç i Mariona Costa. Aquest episodi l'han produït Omar Barón i Nil Via. Donem les gràcies a totes les persones que han participat en aquest capítol i a vosaltres per escoltar-nos. Si us ha agradat o si us ha semblat interessant, el podeu compartir a les xarxes socials. Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.